El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara sí, bon dia i bona hora, senyores i senyors. Són les 6 del matí. Us saludem avui des de Washington, als Estats Units. Des d'on avui fem el matí de Catalunya Ràdio i a la tarda farem un programa especial per seguir la presa de possessió de Donald Trump. Un relleu a la Casa Blanca amb conseqüències arreu del món.
The sun sets tomorrow evening. The invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespasses. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive sweeping effort to restore...
Un tanc a poques hores s'ha organitzat en un últim bany de masses a la capital nord-americana, prometent immediatament un centenar de decrets per recuperar el país, diu. Mesures, per exemple, contra la immigració, afirmant el final de la invasió de les nostres fronteres, literalment. Tot plegat en una jornada que ha despertat molta expectació, tot i les gèlides temperatures previstes per aquest dilluns a Washington, que han fet canviar el programa i tot es farà a partir d'ara a l'interior. Ara mateix tenim 3 graus negatius al centre de la capital dels Estats Units.
I hope he lowers taxes, cost of living goes down.
Espero que Trump faci abaixar els impostos i el cost de la vida.
Som aquí per la investidura, venim de Los Angeles, espero que el país millori. Hi ha moltes coses que estaven bé amb Biden i també amb Trump, però sí, espero que algunes millorin.
I'm expecting things to get better.
I expect him to bring back peace and harmony.
Espero que torni la pau i l'harmonia al món i als Estats Units. La prioritat principal és tancar les fronteres i ser amics amb la resta del món. No ens importa ajudar, però ens hem de posar per davant.
We don't mind helping, but we got to take care of
Avui a partir de les 4 de la tarda, hora catalana especial a Catalunya Ràdio, que farem amb el Francesc Garriga, el nostre corresponsal als Estats Units, per seguir aquesta presa de possessió de Donald Trump. Entre els líders mundials convidats hi ha Meloni, Abascal o el president argentí Javier Milei, que deixava clar quin és el lideratge que espera de Donald Trump.
Tengo grandes esperanzas que sea el líder que todos esperamos luchando contra la basura woke que está contaminando el mundo.
I per cert, que els primers canvis ja han començat a notar-se als Estats Units, fins i tot abans de l'arribada de Donald Trump. TikTok ja es podrà tornar a fer servir en aquest país després d'unes hores d'apagada. Tot per la promesa de Trump de trobar la manera d'esquivar el veto que prohibia des d'aquesta cap de setmana l'aplicació xinesa en territori nord-americà. I més enllà dels Estats Units, avui també estarem molt pendents del segon dia d'alto al foc a Gaza. En les últimes hores s'ha completat el primer intercanvi d'hostatges de presoners amb l'alliberament de 90 presos palestins. Aquest era el moment en què un d'ells era rebut pels seus familiars. Això després que Hamas alliberés 3 noies segrestades des de fa 15 mesos. I tot plegat en un dia de contrastos, avui comença el Fòrum Econòmic de Davos, que reuneix cada any els principals líders econòmics i polítics del món. Això el dia en què es confirma que les desigualtats entre rics i pobres cada cop són més grans.
Els rics són cada vegada més rics i, mentrestant, el nombre de persones que viuen en la pobresa amb prou feines ha canviat des del 1990.
I ho són, tal com explica en aquest cas Frank Cortada d'Oxfam Intermón, perquè els rics en aquest cas cada cop ho són més. Des de l'any passat hi ha 200 persones que s'han convertit en 1.000 milionàries. Són persones amb un patrimoni que supera els 1.000 milions de dòlars. I en esports...
Final, final, final del partit. El Barça no ha aconseguit guanyar el camp del Getafe. Tot i avançar-se al minut 9 amb un gol de Koundé, ha empatat el Getafe al 34, ho ha fet ara en Barri, i a partir d'aquí el partit s'ha convertit en allò que tant li agrada al Getafe, que no sé si es diu futbol, però segurament a dia d'avui hem de considerar que encara és legal i vàlid. I això permet que avui l'equip de Pepe Bordalàs, una vegada més al seu camp, hagi...
I el va un Barça ràtic, en aquest cas en Lliga, que ja és a 7 punts del Madrid, que coneixerà avui el seu rival també als quarts de final de la Copa del Rei. Madrid, Atlético o Real Societat són els rivals més durs, i el Barça viatja avui a Lisboa, on demà juga el partit de Champions contra el Benfica. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la portada del periòdico que destaca que Rússia Today va utilitzar bots per agitar la polarització a Espanya. Segons diu, el canal de televisió, oficialista rus, va difondre notícies falses o manipulades durant el referèndum de l'1 d'octubre. Segons el diari, això va passar especialment mentre el canal era codirigit per Anna Afinogenova, que col·labora habitualment amb Canal Red, el canal de Pablo Iglesias.
I a Brussel·les?
Les empreses continuen demanant que s'eviti la guerra comercial. El màxim responsable de Mercedes-Benz, per exemple, reclama en una entrevista avui al Financial Times que la Unió Europea animi els fabricants de cotxes xinesos a obrir més plantes en territori comunitari. Seria, diu, part d'un acord per reduir els aranzels als cotxes elèctrics xinesos importats.
I als Estats Units, on fem avui el programa especial, ha fet avui, demà i aquesta tarda a Catalunya Ràdio a partir de les 4, amb què se'n van a dormir?
Doncs a banda de la presa de possessió de Donald Trump, amb la mort de David Schneiderman. Era l'editor en cap, o va ser l'editor en cap, del Village Voice, que es coneix com l'avi dels diaris alternatius. De fet, el rotatiu, a Nova York, va ser un referent en l'anomenada contracultura.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs també miren a Washington. Després de la prohibició de TikTok als Estats Units, el vicepresident xinès Han Zheng s'ha reunit aquest diumenge amb Elon Musk. Això ho ha explicat l'agència oficial de notícies xinesa.
Avui és dilluns 20 de gener. El dia comença altra vegada amb molts núvols a bona part del país i amb risc que s'escapi alguna precipitació molt feble a l'interior de l'Ebre, a Ponent o a l'Alt Pirineu. La cota neu se situarà al voltant dels 800 metres, tot i que aquest matí a primera hora no es descarta algun floc de neu en cotes inferiors, sempre a l'oest de Catalunya. Tot plegat amb unes temperatures baixes. A aquesta hora hi ha glaçades a moltes zones de l'interior, són més moderades que les de la setmana passada, i al migdia les temperatures no passaran en molts casos dels 6 a 8 graus a l'interior i dels 12 o 14 graus a la costa.
Tot això avui que a partir de 2:15 entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio des de Washington a Federico Steinberg, que és economista i investigador del Real Instituto Elcano i acaba de ser escollit per ocupar la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown. Steinberg està especialitzat en política internacional econòmica i en concret ha investigat el comerç i els aranzels, que poden ser un dels punts principals de la segona presidència de Donald Trump.
Hay dos elementos en los que el mandato de Trump es claro, que son aranceles y deportación de inmigrantes irregulares. Por lo tanto, en esos dos temas, y yo creo que antes en inmigración, que es un tema que preocupa más en Estados Unidos que en aranceles, veremos acción desde los primeros días.
La conversa amb Federico Steinberg a partir de 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, són les 6:07. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Judit Perpinyà, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens actualitzem. 4 anys després, Donald Trump torna avui a la Casa Blanca. Ho fa més fort que mai, amb una victòria electoral més clara i envoltat d'un equip de fidels col·laboradors. Elon Musk, per exemple, l'home més ric del món com a cara visible.
Trump es convertirà en el 47è president dels Estats Units en un dia glacial a Washington, que ha fet canviar els plans. Tota la cerimònia s'haurà de fer a l'interior. Per això no impedirà que Trump tingui la gran festa multitudinària que desitjava.
També des de Washington ho seguirem amb Francesc Garriga.
Sota el pretext de les baixes temperatures, tota la celebració d'aquest dilluns ha hagut de canviar de plans. El jurament del càrrec del president i el seu discurs posterior, que tradicionalment s'ha fet sempre a les escales del Capitoli, serà a dins, al centre de l'edifici. I també s'ha cancel·lat la històrica desfilada que va del Capitoli fins a la Casa Blanca, amb cotxe descobert on el president saluda els assistents. Trump ho ha reconvertit en un nou acte al pavelló dels Wizards, on, diuen algunes fonts, podria aprofitar fins i tot per signar allà mateix decrets presidencials davant de les milers de persones que el seguiran. La jornada hauria d'acabar llavors sí a la Casa Blanca, on es farà un sopar de gala. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Hores abans d'aquesta investidura, Trump ha rebut un nou bany de masses amb un gran míting en un pavelló del centre de Washington. El nou president ha avançat quines seran les seves primeres mesures, com, per exemple, l'enduriment de la política migratòria.
De fet, ha anunciat que signarà, també davant d'una multitud, un centenar de decrets i ordres presidencials, tot en una capital nord-americana plena dels seus seguidors incondicionals, però també de detractors, que dissabte es van manifestar contra l'agenda política del magnat.
De fet, aquesta és una de les imatges més contrastades d'avui a Washington, de fet, des de fa un parell de dies, on veus una ciutat que és clarament demòcrata, on hi ha sempre una tranquil·litat aparent, sobretot el cap de setmana, que està buida pràcticament, i avui, en canvi, està ple de persones que van amb la gorra de Donald Trump. També enviada especial a Washington, amb qui seguirem tot el que està passant, Xavier Vilà.
Trump anuncia l'acabament del que anomena declivi americà i convida els seus seguidors a no perdre's detall avui per televisió de l'allau d'ordres executives que anunciarà un cop prengui possessió, en especial relatives a la immigració. Tomorrow,
at noon. Demà al migdia cau el taló a 4 llargs anys de declivi americà
i comencem un dia nou de trinca, de prosperitat americana, dignitat i orgull. Aturarem la invasió de les nostres fronteres, reclamarem la nostra riquesa i obrirem les portes a l'or líquid que tenim sota els peus, l'or líquid.
Des de Washington, Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, la Unió Europea fa front també a la nova era de Donald Trump amb una posició de cautela davant les amenaces de Groenlàndia i també a l'ingerència política d'Elon Musk.
El 117 ja fa temps, de fet, que es preparen per contestar una possible guerra comercial, la retirada d'ajuda nord-americana a Ucraïna o la pressió per elevar la despesa militar.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Amb l'ultradreta europea convidada i sense invitació per von der Leyen, arrenca la segona presidència de Trump. Les demandes per Europa agafen forma. Demanda del 5% del PIB en despesa en armes, cosa que agrada a Polònia, però no a Espanya. I noves amenaces, l'ús de la força militar a Groenlàndia o la interferència d'Elon Musk en processos electorals com el d'Alemanya. La Unió Europea, de moment, opta per no respondre a Trump. Marc Leonard és director del think tank Consell Europeu de Relacions Exteriors.
We're probably in the...
Estem probablement en la crisi més gran de les relacions transatlàntiques des del canal de Suez. Encara no hem vist Donald Trump arribar al despatx, però ja ha indicat que vol donar la volta a cada aspecte de l'ordre liderat pels Estats Units.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels protagonistes del dia, de fet, no es parla d'altra cosa tampoc a Washington. La presència del president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, serà i és un dels convidats estrangers d'excepció que assistiran a la presa de possessió de Donald Trump i, de fet, ja està, des de fa dies, passejant-se per diferents gales aquí a Washington.
En aquesta gira exterior, Milei també assistirà, entre d'altres, a les reunions amb el Fons Monetari Internacional.
Buenos Aires, Joan Biosca.
El president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, ha sigut una de les estrelles de les festes i reunions pro-Trump celebrades a Washington, en les que han sigut les hores prèvies de la presa de possessió de Donald Trump com a cap d'estat dels Estats Units. En una d'elles, Milei declarava obertament què espera d'aquesta etapa de Donald Trump a la Casa Blanca.
Un gran gobierno como el que todos estamos esperando para dar la lucha contra los vox que estaban arruinando el mundo.
Milei també a Washington amb reunions amb el Fons Monetari Internacional, organisme de crèdit que té en l'Argentina un dels seus principals clients. Javier Milei serà també a la cimera de Davos. Joan Biosca des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez adverteix que l'ultradreta aprofitarà també l'arribada de Trump a la Casa Blanca per redoblar esforços per dur governs conservadors a Europa.
Aquesta setmana el president espanyol va al Fòrum Econòmic de Davos per defensar amb els números de l'economia espanyola que les polítiques redistributives funcionen.
Madrid, Pol Marçà.
Pedro Sánchez alerta del risc que suposa la benzina que injectarà un govern com el de Trump a l'onada reaccionària que està portant governs neoliberals arreu del planeta i que ataquen frontalment polítiques com les del govern espanyol. Sánchez parla d'aquesta estratègia a l'ultradreta.
Si el hombre más rico del mundo ha ayudado con su dinero a que hoy tengamos un gobierno afín en Estados Unidos, en Europa... nos va resultar mucho más barato.
Sánchez treu pit de l'economia i fons de l'executiu expliquen que confrontarà la seva política a models com el de Trump al Fòrum Econòmic de Davos. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també es parla i s'especula de les primeres mesures de Donald Trump com a president. Diuen que serà també blindar legalment l'aplicació TikTok als Estats Units, ho ha dit ell mateix.
La xarxa social torna a funcionar al país després que ahir no estigués disponible durant unes hores, seguint una ordre del Tribunal Suprem. El president electe va demanar a les empreses de telecomunicacions que no bloquegessin l'accés a la plataforma. I avui, un cop president, signarà un decret executiu per posposar-ne la prohibició com a mínim durant uns mesos.
TikTok ha agraït el gest del president electe i, de fet, el seu màxim responsable serà avui a la presa de possessió.
Trump ha proposat que TikTok tingui una propietat compartida al 50% entre els actuals propietaris xinesos i nous accionistes nord-americans. Tot per evitar que les dades dels usuaris no acabin en mans del govern xinès. L'assessor de Seguretat Nacional de Trump, Mike Waltz, apuntava que trobaran una solució.
Estem convençuts que podrem salvar TikTok i alhora protegir de les interferències xineses les dades personals dels nord-americans. Creiem que les dues coses es poden compaginar. De cap manera ens estem rendint a la Xina. Donem-li temps al president perquè prengui la decisió.
La llei que prohibia TikTok als Estats Units obligava l'empresa propietària a vendre TikTok a accionistes nord-americans o bé a tancar-la. La xarxa social té 170 milions d'usuaris al país, sobretot joves.
I mentrestant, al Pròxim Orient, el primer dia de l'alto el foc a Gaza ha comportat el primer intercanvi d'hostatges per presoners.
L'entrega de tres noies israelianes per part de Hamas ha seguit els protocols, mentre Israel ha allargat l'alliberament de 90 palestins fins ben bé la matinada, més de dispersar amb violència les concentracions als afores de la presó.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Han estat uns alliberaments desiguals. Ahir a la tarda, les tres hostatges israelianes van ser traslladades en helicòpter a un hospital on van reunir-se amb els familiars i ara quedaran sota observació durant els propers dies. A Cisjordània, Israel ha anat posposant l'absolució dels 90 presos palestins per tal d'evitar concentracions al carrer, i les que s'han creat als afores de la presó d'Ofer han acabat amb 7 ferits per la utilització, entre d'altres, de gasos lacrimògens i bales de goma per part de les forces israelianes, segons ha informat la mitja Lluna Roja. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I al matí de Catalunya Ràdio he pogut parlar amb l'alcalde de la ciutat de Gaza, Yahya Sarraj,
que explica quina és la situació de milers de famílies en el moment en què ha entrat en vigor l'alto el foc a la franja.
Milers de famílies estan desplaçades i tenen necessitats bàsiques com menjar, aigua, tractaments mèdics o disposar d'un refugi. Les necessitats són aclaparadores ara mateix. A més, la majoria d'hospitals estan destruïts.
Per Sarraj, un alto el foc, com l'acordat entre Hamas i Israel, és insuficient per abordar la realitat actual a la franja de Gaza.
This is a critical step.
És un pas decisiu per anar més enllà de la destrucció i permetre l'ajuda humanitària per a aquells que la necessiten desesperadament. Tot i això, només amb un alto el foc no n'hi ha prou. Necessitem garanties que això no és només temporal, sinó la base per a l'estabilitat i la pau.
I Joe Biden reivindica l'acord a l'alto el foc a Gaza com l'últim gran èxit de la seva administració.
Sí, l'encara president nord-americà ha recordat que va apostar per la diplomàcia en lloc de vies més beligerants, però deixa l'èxit o no de l'acord en mans del nou govern.
Today, ceasefire in Gaza.
L'alto el foc d'avui a Gaza i l'alliberament d'hostatges és fruit de la política exemplar i efectiva que hem impulsat durant aquests mesos. Hem arribat fins aquí sense la guerra a gran escala al Pròxim Orient que molts van predir. Ara li toca a la pròxima administració ajudar en la implementació d'aquest acord.
Segons Biden, l'alto el foc arriba en un moment idoni perquè tant Hamas com els seus aliats, sobretot l'Iran, estan molt debilitats. I també arriba una regió transformada per la debacle de Hezbollah al Líban i la caiguda del règim de Bashar al-Assad a Síria.
Tot això, avui que comença a Suïssa, el Fòrum Econòmic de Davos.
És la cita que cada any reuneix líders polítics i empresarials d'arreu del món. Aquest cop la trobada està marcada per l'augment de les guerres i dels conflictes internacionals.
Bruno Fortea.
Amb Gaza i Ucraïna en el rerefons, el Fòrum de Davos també coincideix amb el retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. De fet, Trump té previst parlar-hi per videoconferència. L'amenaça d'una guerra comercial plana sobre la trobada, després que el president electe dels Estats Units hagi promès un augment dels aranzels d'alguns productes estrangers. A les sessions del Fòrum de Davos també s'hi parlarà de temes candents, com ara la desinformació, la crisi climàtica o la intel·ligència artificial. La trobada s'allargarà durant 4 dies, fins dijous, i en total hi assistiran una seixantena de caps d'estat i de govern i uns 900 directius d'empreses. Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el patrimoni de les persones més riques del món es dispara com mai mentre la pobresa s'estanca, ho alerta un informe d'Oxfam Intermón publicat aquesta matinada amb motiu del Fòrum Econòmic que des d'avui se celebra a Davos. Berta Torrades.
L'ONG denuncia que durant l'any passat més de 200 persones es van convertir en nous mil milionaris, que són els que tenen un patrimoni que supera els mil milions de dòlars. Frank Cortada és el director general d'Oxfam Intermón.
Els rics són cada vegada més rics. I mentrestant, el nombre de persones que viuen en la pobresa amb prou feines ha canviat des del 1990.
Oxfam Intermón assenyala que la majoria d'aquests rics ho són per herències, que en molts casos estan lliures d'impostos.
Tots els multimilionaris menors de 30 anys han heretat la seva riquesa. No són rics ni per treball ni per mèrit, sinó simplement perquè ho van ser els seus pares.
Per revertir aquestes dades, l'ONG demana que els rics paguin més impostos. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara més notícies amb Marc Jurado i Josep Almirall. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Començant per l'empresari madrileny Ángel Escribano, que és el nou president d'Indra, que substituirà a Marc Murtra, que des de dissabte és el president executiu de Telefònica, Maite Curto.
El relleu ha estat aprovat aquest diumenge en una reunió extraordinària del Consell d'Administració de l'Empresa de Defensa i Tecnologies de la Informació. Escribano és el cofundador d'Escribano Mechanical and Engineering, primer accionista privat d'Indra amb una participació del 14%. Escribano compartirà la gestió de la companyia amb l'actual conseller delegat d'Indra, José Ángel de los Mozos. El govern espanyol, que participa tant en Indra com en Telefònica, treballa en la creació d'un gegant de les telecomunicacions i la tecnologia entre les dues empreses. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol defensa el canvi a la direcció de Telefònica perquè la considera una companyia estratègica per l'Estat.
El PP, en canvi, acusa el president Pedro Sánchez de colonitzar empreses per controlar-les amb persones properes al seu govern. Sentim la vicepresidenta de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, i la dirigent popular, Carmen Fúnez.
La ciberseguridad, la capacidad de tener salvaguardado en términos de defensa todo lo que es nuestros activos, también Telefónica tiene que jugar un papel fundamental.
Que Sánchez tenga en Telefónica un presidente elegido por él o que le gusta a él y que también le gusta al Partido Socialista, nos ha supuesto a todos los españoles un coste de 2.300 millones de euros.
Avui sabrem la reacció dels mercats bursaris als canvis a les presidències d'Indra i Telefònica.
Tot això avui que es compleixen 5 anys del devastador temporal Glòria que va evidenciar la fragilitat del Delta de l'Ebre i el seu perill de desaparició.
Durant aquest temps s'han fet actuacions d'urgència, però el govern espanyol encara no ha aprovat el pla de protecció que va prometre.
Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
La plataforma en defensa de l'Ebre diu que Madrid ha demostrat que té altres prioritats. Matilde Font és la portaveu de l'entitat.
El que sí que tenim és el pla hidrològic de l'Ebre i on el Ministeri destina 20 milions per a la protecció del Delta de l'Ebre, mentre en destina 2.000 als regadius de tota la conca.
Fa 5 anys el mar va inundar gran part de la superfície del Taica. Científics com el director del Centre de Resiliència Climàtica, Carles Ibáñez, han alertat que l'administració va tard en l'aplicació de mesures per evitar un nou desastre al Delta. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Estem parlant d'un temporal, el temporal Glòria, que també va afectar els pobles de l'Alt Maresme. Sara Cañete.
5 anys després del pas del temporal Glòria pel Maresme, els desperfectes que va ocasionar s'han solucionat, però no s'han portat a terme totes les millores que es van acordar en el seu dia per si una situació com aquesta es tornava a repetir. Entre elles, per exemple, augmentar la capacitat de les rieres, una circumstància que lamenta Francesc Alemany, que és l'alcalde de Palafolls i president del Consell Comarcal del Maresme.
Comprem butlletes de la sort, no? Però si hi hagués una altra Glòria o un altre episodi semblant, les afectacions serien una altra les mateixes perquè l'aigua tornaria a trencar en els mateixos punts on va trencar, que és Palafolls i Malgrat, i tornaríem a tenir les inundacions que tenim.
Informa Sara Cañete pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera, com no. És 20 de gener.
Sí, i Amaia Montero torna a Instagram i aixeca de nou sospites del seu retorn amb l'oreja de Van Gogh i ho fa precisament, com dèiem, amb aquest tema i coincidint que avui és 20 de gener. Montero ha penjat un vídeo del concert que va fer en directe per Televisió Espanyola l'any 2003 i tot això arriba després que la setmana passada ja va penjar una altra publicació a Instagram amb la banda i a finals del 24 va anunciar que tornaria a la música.
Puja, puja, Marc. Avui és 20 de gener i aquesta és la segona cançó del dia.
Una mañana clara, las flores me decían que era primavera. Los pájaros que tengo dentro me cantaban. Yo no me escapo, no me escapo ni con alas.
Estopa llança el videoclip d'aquest tema que sentim, Mañana Clara, del seu últim disc, Estopia. L'any passat, sens dubte, va ser l'any dels germans Muñoz, que recordem que en tan sols un mes van recollir un Premi Ondas, Premi al Català de l'Any i Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts que atorga el Ministeri de Cultura.
I la tercera.
Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you
I acabem amb Bob Dylan, que als seus 83 anys s'uneix a TikTok després de la polèmica amb l'aplicació en les darreres hores als Estats Units. A la primera publicació, que ja té més de 2 milions de reproduccions, s'hi veu un vídeo amb imatges de diverses etapes de la carrera del cantant amb temes com aquest que sentim, Like a Rolling Stone o Knocking on Heaven's Door.
I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça podria quedar aparellat amb el Madrid als quarts de final de la Copa, que se sortegen justament avui.
És una de les possibilitats. Hi ha sorteig pur amb anada i tornada i els blaugranes entren al bombo amb el Madrid, l'Atlètic de Madrid, el València, l'Osasuna, el Leganés, el Getafe i la Reial. A partir de la una del migdia, aquest sorteig a les Roces. Un Barça que perd Dani Olmo, de baixa per jugar demà al camp del Benfica per un problema muscular que fins i tot el podria deixar sense disputar el partit contra el València al cap de setmana.
I enmig de les crítiques, el Madrid recupera el lideratge de la Lliga.
Líders, amb 7 punts sobre el Barça, amb la victòria 4-1 contra les Palmes. Carlo Ancelotti, tècnic blanc.
Ho he oído. Los últimos días que jugamos muy mal a fútbol, lo que veo es Real Madrid es líder. Entonces, seguiré todavía estudiando a ver qui se equivoca.
L'Atlètic de Madrid, segon, a 2 punts, amb la derrota a Leganés 1-0. També a primera, València 1, Reial Societat 0, Osasuna 1, Rayo 1. I a la Lliga Femenina, derrota de l'Espanyol 4-1 al camp de la Reial.
I Laporta declara aquest matí per ser acusat d'una estafa de gairebé 5 milions d'euros.
El president del Barça declarà davant el jutge acusat d'haver estafat una família que havia fet una inversió d'una part del premi que havia guanyat a la loteria. L'equip blaugrana classificat per la Copa de Bàsquet, 97-84 davant el Bilbao, victòria també del Lleida davant el Gran Canària, i a la Lliga Femenina, victòria del Joventut i derrota de l'Uni Girona, que perd el lideratge. A l'Open de Tenis d'Austràlia aquest matí, Sinner, número 1 del món, juga contra Runa als vuitens de final.
Avui, a partir de les 11, al matí conversarem, com dèiem, amb Federico Steinberg, que és director de la Càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown a Washington. Però abans, sapiguem que no ha deixat dormir aquesta nit en Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit no he dormit gaire perquè li he estat donant voltes al discurs que va fer l'Eduard Sola quan va pujar a recollir el premi al millor guió original per Casa en Flames a la Gala dels Gaudí. En un dels pocs moments interessants de la gala, que va ser francament avorrida, l'Eduard Sola, amb un discurs molt honest i molt emotiu, va reivindicar l'educació pública de qualitat i la immersió lingüística, gràcies a les quals, deia ell, que és net de 4 migrants andalusos d'origen molt humil, dissabte estava allà, recollint aquell premi i, a més, per un guió en català. Va ser un discurs boníssim, que us convido a escoltar, perquè resumeix, a més, en molt poques paraules, la importància de la immersió lingüística en català i per què s'ha de defensar sempre i contra qui sigui.
I aquesta, la Canalies, quina alegria, bon dia.
Bon dia, bon dilluns, i alegria amb Just a Girl de No Doubt. De fet, la mítica banda encapçalada per Gwen Stefani ha confirmat que tocaran de nou plegats. Serà el concert benèfic Fire Aid per ajudar les comunitats afectades pels incendis forestals a Los Angeles. És un esdeveniment que comptarà amb la presència d'una impressionant llista d'artistes com Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Green Day, Sting o Red Hot Chili Peppers. De fet, aquesta és la segona vegada que No Doubt es tornarà a reunir en poc temps. L'anterior va ser l'any passat, al Coachella, i en feia 10 que no tocaven plegats.
Caram.
Sí, noi, amb aquest concert benèfic ens demostra una vegada més que la música té un costat solidari, que això sempre ens encanta i és una alegria, i veurem si també a través d'aquest parell de concerts No Doubt ens ofereix almenys una gira mundial.
De fet, sempre ha passat, no?, que quan hi ha desgràcies als Estats Units, els grups de música, els cantants de seguida s'assumen en fer cançons solidàries o,
sí, sí,
o fer concerts d'aquest tipus, no?
I, de fet, ho fan plegats i molt ràpid, és a dir, que s'organitzen de manera molt veloç per aconseguir recaptar diners.
La diferència és que aquesta vegada, per això, el que ha cremat són cases seves, i això potser també els activa més del compte.
Podria ser.
Bon dia, Canalies.
Bon dia, estimat.
En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. 4 anys després, Donald Trump torna avui a la Casa Blanca.
El nou president dels Estats Units ha promès que aplicarà immediatament més d'un centenar de mesures amb l'enduriment de la política migratòria com a principal prioritat.
Aturarem la invasió de les nostres fronteres, reclamarem la nostra riquesa i obrirem les portes a l'or líquid que tenim sota els peus. L'or líquid.
I la Unió Europea fa front a una nova era de Donald Trump amb una posició de cautela davant les amenaces de Groenlàndia o la ingerència política d'Elon Musk.
Els 27 ja fa temps que es preparen per respondre a una possible guerra comercial, la retirada d'ajuda nord-americana a Ucraïna o la pressió per elevar la despesa militar.
I des d'Espanya, el president Pedro Sánchez advertia sobre el suport d'Elon Musk a l'ultradreta.
Si el hombre más rico del mundo ha ayudado con su dinero a que hoy tengamos un gobierno afín en Estados Unidos, en Europa nos va a resultar mucho más barato.
I per cert, que TikTok torna a funcionar als Estats Units després que quedés fora de servei durant unes hores per mandat del Tribunal Suprem que havia avalat la llei que la prohibia.
Trump ha promès que avui mateix blindarà l'aplicació xinesa.
Mentrestant, Israel allibera 90 presos palestins a última hora del primer dia d'alto al foc a Gaza, com s'havia compromès en l'acord amb Hamas.
Hores abans, la milícia xiïta havia entregat 3 hostatges israelianes que han passat la nit en un hospital de Tel Aviv. Mentrestant, l'ajuda humanitària ja ha començat a entrar a la franja.
I avui també al matí de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb l'alcalde de la ciutat de Gaza, Yahya Sarraj, que explica quina és la situació de milers de famílies.
Milers de famílies estan desplaçades i tenen necessitats bàsiques com menjar, aigua, tractaments mèdics o disposar d'un refugi. Les necessitats són aclaparadores ara mateix.
Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Popular s'enfronten pel relleu al capdavant de Telefònica i Indra.
Ángel Escribano és el nou president d'Indra en substitució de Marc Murtra, ara al capdavant de Telefònica. La vicepresidenta María Jesús Montero defensa els canvis i li respon la popular Carmen Fúnez.
La ciberseguridad, la capacidad de tener salvaguardado en términos de defensa todo lo que es nuestros activos, también Telefónica tiene que jugar un papel fundamental.
Que Sánchez tenga en Telefónica un presidente elegido por él o que le gusta a él y que también le gusta al Partido Socialista, nos ha supuesto a todos los españoles un coste de 2.300 millones de euros.
Avui, per cert, obre les portes a Barcelona l'exhibició internacional de casinos.
Reuneix 630 expositors de 170 països i es preveu que hi passin 55.000 professionals de la indústria del joc. També hi participen associacions que treballen les ludopaties. Francesc Perandreu, president de l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
El pavelló del joc sostenible, del joc responsable. Llavors, la nostra tasca a dintre és informar a tot el món empresarial de les mesures que es tenen que adoptar per fer un joc més segur.
I avui ho estem explicant tot això des de Washington en aquest programa especial que farem aquest matí, també a la tarda, amb Francesc Garriga, a partir de les 4 de la tarda, per seguir la presa de possessió de Donald Trump, un dia que, per cert, és conegut com a Blue Monday. És el dia més trist de l'any.
Sí, els experts alerten que el Blue Monday no té cap base científica i veuen un intent de les marques comercials per vendre més.
Però l'important és com estàs avui, Francesc.
Jo molt bé, com cada dia.
Com cada dia? Sí. No notes alguna mica de blue?
No, la veritat, bé.
Ni de Monday, eh?
No, content.
Doncs això està bé. Cop d'ullar a les portades amb Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Avui amb la mirada posada al Pròxim Orient.
Sí, veiem la mateixa fotografia gairebé tots els diaris. És l'alliberament de les 3 hostatges que Hamas va entregar ahir a Israel. El periòdico titula que comença l'alto el foc a Gaza. L'Ara destaca que les 3 dones es troben amb les seves famílies després de 469 dies. I l'ABC explica que l'intercanvi silencia les armes a l'inici d'una treva que no sembla ser, però, la pau definitiva. La Vanguardia, en canvi, se centra en el relleu a la Casa Blanca. Titula Donald Trump obre avui el seu segon mandat amb un gir radical i destaca que les forces de seguretat mobilitzaran 25.000 agents per protegir la presa de possessió. Els diaris també es fan ressò del Vall de Cadires d'aquest cap de setmana Telefònica i Indra. Per exemple, El País hi dedica 2 titulars. Diu Ángel Escribano, president d'Indra, amb poders executius, i sobre Telefònica publica un destacat en forma de pregunta. Per què José María Álvarez Pallete surt de Telefònica i per què justament ara? Serà interessant contrastar-ho amb el que diu El Mundo avui en portada, perquè vincula la acomiadament de Pallete, l'excap de Telefònica, amb la Moncloa. Segons el diari, l'assessor econòmic de Sánchez li va dir: ho fas molt bé, però has de sortir.
Avui fa molt fred a Washington, menys 3 graus ara mateix, sensació tèrmica de menys 8 graus. El temps i la temperatura serà important per veure què és el que passa també aquesta matinada, aquesta tarda a Catalunya, amb aquesta presa de possessió de Donald Trump, on s'esperen temperatures realment molt fredes. I a Catalunya, fred també i dia ennuvolat. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Fins i tot podrien caure algunes precipitacions febles a l'oest de Catalunya, amb neu a uns 800 metres, tot i que a primera hora es podria veure algun floc per sota. A la tarda hi haurà més clarianes, però la temperatura li costarà de pujar.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Marc Martínez, del col·lectiu Ciències en Perill, integrat per docents. Finalment, el Departament d'Educació ha decidit endarrerir un any els canvis de currículum al batxillerat i ha assegurat que es farà una hora més de les tres assignatures de modalitat que hi ha a cada batxillerat, en comparació amb la proposta inicial. En canvi, la fusió de matèries científiques es mantindrà. Les assignatures de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals passaran a ser una de sola i les de Física i Química, una altra. Segons Ciències en Perill, això és perjudicial per al procés d'aprenentatge dels alumnes.
Un alumne que té un perfil més sanitari, a part de fer Biologia, hauria de reforçar la Química. Si ha de triar les dues assignatures de modalitat, Biologia, Geologia, Física i Química, l'optativa altament recomanada no podria ser ampliació de Física i de Química. Hi ha moltes contradiccions i que no entenem.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Ara, a Carglass, volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 8 de febrer. Consulta condicions a Carglass Bonès.
Fem un cop d'ull ara als mercats. La borsa que està oberta aquesta hora, la de Hong Kong, està en verd. Marca ara una pujada destacada del 2,20%. La borsa espanyola obrirà avui els 11.916 punts. L'IBEX va tancar divendres amb un guany del 0,64. Avui veurem com rep el mercat espanyol el canvi a la presidència d'Indra i a Telefònica. Telefònica s'ha revaloritzat un 0,84% l'últim any, però des del pic que va marcar el 2000 ha perdut un 50%. També veurem avui com reacciona Wall Street a l'inici del segon mandat Trump. Nova York va tancar la setmana passada en verd, ja animada per la investidura i per bons resultats d'alguns grans bancs nord-americans. El Dow Jones es va enfilar un 3,7% i el tecnològic Nasdaq un 2,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Tot és possible un dia de partir. Tot és possible a la nova Champions League. Dimarts, a partir de les 8, la TDT del Benfica-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem parlant del preu de la llum, que pujarà avui fins als 145 euros al megawatt-hora. És el més elevat des de mitjans de desembre.
L'hora més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan l'electricitat pujarà fins als 170 euros al megawatt-hora. Les hores més barates han estat de matinada, i des de les 6 no baixarà dels 130 euros. Des que va començar l'any, el preu de l'electricitat s'ha situat gairebé cada dia per sobre dels 100 euros al megawatt-hora. L'augment dels preus s'explica per la baixada de la producció, sobre sobretot de renovables, i l'augment del consum per les baixes temperatures que fan consumir més calefacció i més electricitat.
El govern aprovarà demà el projecte de llei d'economia social i solidària que definirà quines entitats o associacions es dediquen exactament a aquest camp.
La llei preveu crear un registre per afavorir que aquestes entitats puguin rebre adjudicacions en la contractació pública, principalment per part d'ajuntaments. D'aquesta manera, les administracions tindran clar quines entitats fan economia social i s'evitarà l'intrusisme. David Bombaí és el director general d'Economia Social i Cooperatives.
Aquesta llei permetrà, doncs, ser més contundent i tenir clarament quines són aquelles empreses que tenen una funció territorial i social arrelada en el territori, arrelada a la gent, que fan aquesta funció de veritat d'iniciativa social que molts cops dona respostes a reptes que la mateixa administració a vegades no arriba i que, agradi o no, no són com altres empreses i, per tant, les volem posar en valor a través d'aquesta llei.
La nova norma regularà per primera vegada l'activitat econòmica i solidària, incloent-hi fundacions sense ànim de lucre o societats laborals, especialment aquelles que es dediquen a treballar amb persones amb risc d'exclusió o amb discapacitat.
La setmana passada us explicàvem a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio les dificultats que tenen les persones que van en cadira de rodes per demanar un taxi adaptat. Ho va denunciar l'Anna de Sabadell.
Que és important que nosaltres tinguem el mateix dret de demanar un taxi que qualsevol altra persona. Si tu necessites anar de manera improvisada a algun lloc i has de demanar un taxi i vas amb cadira, és pràcticament impossible trobar un taxi adaptat al moment.
Doncs bé, avui us avancem que els municipis metropolitans no arriben a la xifra de taxis adaptats que recomana la llei estatal. Mireia Amils.
En concret, la norma indica que s'ha de promoure que el 5% de vehicles de la flota de taxis estiguin adequats perquè una persona amb cadira de rodes hi pugui viatjar amb totes les facilitats. Des del 2018 la xifra s'ha ampliat de 97 a 392, però és encara insuficient i se situa al 3,8%. Maria Teresa Carrillo, gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, reconeix que és un problema econòmic.
El vehicle que va associat a una llicència és un vehicle que adquireix el taxista i aquests cotxes adaptats tenen un cost superior a un vehicle estàndard.
L'Institut ha ampliat l'antiguitat i la quantitat de llicències que pot tenir un taxi adaptat, però de moment no els dona incentius econòmics. Mireia Mills, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, a partir d'avui es complica el trànsit a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Joaquim Albalater.
Ha començat el primer dels dos talls totals del carrer Comte d'Urgell, que duraran un any per les obres de prolongació de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta via de pujada es talla entre els carrers Rosselló i Còrsega. Els 32.000 vehicles al dia que hi passen tenen dos itineraris alternatius. Els que venen del carrer Aragó poden pujar pel carrer Aribau o bé per Casanova. I els que s'incorporen al carrer Urgell des de la Ronda de Sant Pau i al Mercat de Sant Antoni s'han de desviar pel carrer Rosselló, que en aquest tram canvia de sentit. Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural hem de començar parlant dels Premis Ovidi de Gandia al País Valencià.
Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper.
Marta Viana.
Sí, perquè el cantant Miquel Gil ha guanyat dos guardons en aquests premis que enguanya en homenatge a les víctimes de la Dana.
València, Pepa Ferrer.
Han estat els Premis de la Ràbia i el Dolor per la catàstrofe de la Dana, però també de l'alegria i la resiliència. Els Premis Ovidi Montllor han rebut més projectes que mai i han estat molt repartits. Miquel Gil se n'ha endut dos, el millor disc folk i el millor videoclip.
Ha sigut un any especial, sobretot el final d'any. Soc fill de Catarroja, visc en Catarroja, al nord a sud, i vull dir, això és una cosa que calia, calia personalment, un poquet d'alegria.
Pep de la Tona, Andreu Valor o Borja Penalba també han estat premiats. El fil conductor de la gala ha estat el poeta Vicent Andrés d'Estellers i la seva filla Carmina ha fet el discurs més reivindicatiu, defensant la unitat de la llengua i demanant la dimissió de Carlos Mazón. Pepa Ferrer, des de Gandia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I de Gandia a Palma, perquè aquesta nit s'ha viscut la revetlla de Sant Sebastià.
Duc nit i hora, fent voltes per Palma i encara no he trobat aparcament.
Tot i el fred, milers de persones han sortit al carrer per celebrar la festa del patró de la ciutat amb foguerons, dimonis, gegants i música en directe.
Palma, Arnau Maimó.
Més de 20 concerts amb una aposta pels artistes locals, Xanguito, Marc Seguí i Maria Hein. La cantant mallorquina ha tancat gira i enguany publicarà un nou disc.
És el projecte més gran que he fet fins ara, crec, més important per jo dins la meva carrera, que marcarà un abans i un després.
Èxit de convocatòria també la festa alternativa a la Santa Punxada. El disseny del cartell enguany ha irritat l'extrema dreta. La il·lustradora Lluïsa Fabré ha dibuixat Sant Sebastià amb una actitud eròtica en què una sobrassada representa el seu penis.
Si ho volen vomiteu és perquè tenen el cap espanyat. És que és un cartell que no està fet perquè li agradi a tothom.
Des de Palma, Arnau Maimó, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest 2025 farà 420 anys que el Greco va pintar el quadre Crist abraçat a la creu.
Els Olotín recorden que si l'obra ha arribat fins als nostres dies és gràcies a dos ciutadans seus a Vigneta que el van amagar i protegir durant la Guerra Civil. La pintura s'exposa a la Basílica de Sant Esteve d'Olot.
Ariadna Reche.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot exposa un quadre del Greco. L'obra es titula Crist abraçat a la creu i enguany fa 400 anys que es va pintar. Es desconeix com la pintura va arribar a la ciutat, però sí que se sap com va sobreviure a la Guerra Civil. L'olotina de gairebé 90 anys, Natàlia Jovinyà, hi va dormir a sobre durant 3 anys per ocultar-la.
El van embolicar i van fer una fusta sense mar ni sense res, vull dir, ben senzilla, perquè no es fes malbé ni amb el rosa, però esclar, una criatura d'un any no pesa gaire. I va estar tot el temps de la guerra en la meva habitació, a sota el matalàs.
Fa 2 anys, l'Ajuntament d'Olot la va homenatjar per aquesta tasca que ella reivindica que és del seu avi. Joan Jovinyà, que aleshores era conserge de l'hospici i del museu de la ciutat, va amagar l'obra a casa per protegir-la.
I acabem parlant de videojocs.
I don't know what I'm going to face from now on.
Perquè aquesta setmana surt a la venda el remake del videojoc Sword of the Necromancer de l'estudi independent barceloní Grimorio of Games.
Montse Mas.
La nova versió Resurrection, també en català, millora els gràfics i les mecàniques del joc i manté l'emoció de l'aventura. Víctor Pedreño és dissenyador i cofundador de l'estudi.
El joc original era un joc en 2D, vist des de dalt, dibuixos fets píxel a píxel. Clar, al canviar els gràfics de 2D a 3D, doncs ara pots saltar, pots fer atacs a l'aire, el combat és molt més dinàmic.
El joc, que surt dijous per a PC i consoles en format digital, també manté la relació lèsbica entre les dues protagonistes, una opció gens habitual en el món dels videojocs. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Tot es posa al seu lloc. El Madrid líder davant un Barça bipolar, diu el Mundo Deportivo. L'esport destaca que el president de la FIFA, Gianni Infantino, està horroritzat pels insults que va viure Balde al camp del Getafe. La Vanguardia destaca que la Lliga està esperant les imatges del partit per prendre mesures. Pàmies, en el seu article, diu que Bordalàs és el símptoma de la realitat, una realitat d'aquest Barça que de vegades no troba el nivell i la fluïdesa necessàries. L'Ara diu que el futbol no s'hi juga en català. Una enquesta d'Òmnium i l'UFEC revela que només un de cada tres entrenaments es fa majoritàriament en català. En català només es fan un 12% dels entrenaments i un 63% barregen català i castellà. El País destaca que el Madrid comença la transformació més gran de la seva història amb la reelecció per 4 anys de Florentino Pérez, mentre que Marca i As coincideixen. El líder és Mbappé.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
La destrempada del Barça-Getafe després de les exhibicions de la Supercopa i a la Copa és una sorpresa relativa. Tenint en compte els precedents, és probablement el camp més gos de la Lliga i deixar-s'hi punts és un perill que has de calcular. Fa ràbia perquè aquests dos punts allunyen el Barça encara més de lluitar pel títol, però del partit de dissabte només se m'acut retreure als de Flick la falta de punteria en un camp on saps que tindràs molt poques oportunitats. En tot cas, si la Lliga s'acaba escapant, no serà per l'empat de Getafe, sinó per tots els regals dels últims 2 mesos. El motiu no el sé, però l'equip que juga el futbol més atractiu de la Lliga no és capaç de ser regular ni tan sols en el seu moment de forma actual. Caldrà centrar-se en les competicions de caixa o faixa, com la Champions o la Copa, on el nou Barça de Flick no falla gairebé mai.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Onze minuts i les 7 del matí. Eloi Cordomí, bon dia. Comencem la setmana amb força fred. Encara es mantindrà?
Sí, de moment avui sí, demà ja comença a pujar una mica la temperatura. De fet, avui arriba un front, és poc actiu, això farà que tinguem núvols a bona part del país. Alguna goteta, a aquesta hora, cap a les comarques de l'Oest, es podria anar repetint fins a mig matí, primeres hores de la tarda. No descartem algun floc de neu a uns 800 metres a l'Alt Pirineu, puntualment per sota d'aquesta cota. També es podria veure aquest matí algun floc, però serien fenòmens testimonials. I després a la tarda s'obriran més clarianes. Malgrat això, les temperatures avui es mantindran molt baixes, segurament no passaran dels 6 o 8 graus a l'interior, dels 12-14 graus a la costa. I de cara a aquests pròxims dies manté aquesta línia de temps. Demà segurament aquests plugins febles seran més freqüents a la meitat oest de Catalunya.
Eloi, avui i demà que fem el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de Washington, també estem pendents del termòmetre perquè es preveuen un aparell de jornades molt fredes.
Sí, avui 3-4 graus sota zero. El que passa que avui sortirà el sol I suposo que al migdia la sensació serà una mica més agradable. El problema serà demà, que aquesta nit baixaran molt les temperatures, fins a 8 o 10 graus, i demà us arribaran més núvols. Per tant, prepareu-vos pel fred.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Des de Washington farem la prèvia de la investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units. En parlarem a la tertúlia i en conversa amb els periodistes Francesc Garriga i Toni Cruanyes. A partir de les 11 entrevistarem la corresponsal de TV3, Lídia Heredia, que ens explicarà com és viure i treballar als Estats Units. I analitzarem amb Jordi Selles els canvis que pot portar la segona presidència de Trump. Conversarem amb Federico Steinberg, director de la Càtedra Príncep d'Astúries a la Universitat de Georgetown, a Washington. Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostell.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat. Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
I ara entrem al búnquer.
Jo, lo de passar el plateret a missa...
Sí, què, què?
Ho trobo un pèl violent. I si és un enterro, encara més.
No passeu el plateret.
El plateret a l'enterro, no.
El plateret a l'enterro, no.
No.
Si un cas, deixeu el platet a sobre el mort.
I qui vulgui.
He deixat 50 euros pel mort.
Clar,
a la família del mort.
Deixes el taüt obert.
Sí.
I el mort amb l'americana.
Sí.
I 50 euros a la butxaca.
Perdona.
Josep, ara... bon viatge, Josep.
Sembla una bestiesa el que està dient en Peyu. Els egipcis i els grecs ho feien, eh?
Ho feien així.
El búnquer, amb en Peyu, Angeir Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, sí, sí.
Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. El nom del dia és Donald Trump. De fet, som a Washington fent aquest programa especial avui al Matí de Catalunya Ràdio. Demà també per recollir les conseqüències d'aquesta presa de possessió de Donald Trump. Per cert, que a partir de les 4 de la tarda també ens podreu seguir en un especial amb Francesc Garriga a Catalunya Ràdio. Dèiem que el nom del dia és Donald Trump, que avui tornarà a la Casa Blanca 4 anys després. El nou president dels Estats Units ha promès que aplicarà immediatament més d'un centenar de mesures amb l'enduriment de la política migratòria com a prioritat principal. I la Unió Europea fa front també a la nova era de Donald Trump amb una posició de cautela davant de les amenaces a Groenlàndia o la ingerència política d'Elon Musk.
I des d'Espanya, el president Pedro Sánchez advertia sobre el suport d'Elon Musk a la ultradreta.
Si el hombre más rico del mundo ha ayudado con su dinero a que hoy tengamos un gobierno afín en Estados Unidos, en Europa, nos va a resultar mucho más barato.
I per cert que TikTok just ahir va deixar de funcionar als Estats Units amb un missatge que, per cert, després comentarem també en tertúlia a partir de les 9 del matí, on deia que és una sort que el president Trump hagi assenyalat que treballarà amb nosaltres per reinstaurar TikTok quan agafi la presidència. Doncs bé, de moment TikTok torna a funcionar als Estats Units.
Sí, això després que quedés fora de servei durant unes hores per mandat del Tribunal Suprem, que havia avalat la llei que la prohibia. Trump ha promès, com deies, que avui mateix blindarà l'aplicació xinesa.
Israel ha alliberat 90 presos palestins a última hora del primer dia d'alto el foc a Gaza, com s'havia compromès en l'acord amb Hamas.
Hores abans, la milícia xiïta havia entregat 3 hostatges israelianes que han passat la nit en un hospital de Tel Aviv. Mentrestant, l'ajuda humanitària ja ha començat a entrar a la franja.
Tot això avui que comença el Fòrum Econòmic de Davos.
És la cita que cada any reuneix a la ciutat suïssa líders polítics i empresarials arreu del món. Aquest cop, la trobada està marcada pels conflictes internacionals i, lògicament, pel retorn de Trump i les seves polítiques a la presidència dels Estats Units.
I avui que és Blue Monday, el dia més trist de l'any.
Els experts alerten que el Blue Monday no té cap base científica i veuen un intent de les marques comercials per vendre més.
És Blue Monday a Washington. Per cert, es considera que serà un dels dies més freds de l'any. De fet, les temperatures podrien arribar a menys 10 graus sota zero. Fa 40 anys no s'ha registrat mai una temperatura així en un dia de presa de possessió del càrrec de la presidència dels Estats Units. El 1985, que va ser la presa de possessió més freda registrada, va ser el segon mandat de Ronald Reagan, i després també va haver-hi el 2009 amb Barack Obama, que va ser una de les jornades més fredes. En el cas de Ronald Reagan, recordem que es va cancel·lar la desfilada del Capitoli a la Casa Blanca. I avui que Donald Trump tornarà a seure al despatx oval, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Doncs bé, ja el tenim aquí de nou. Donald Trump tornarà a ocupar avui mateix el despatx més important del món. A diferència de l'any 2017, avui Trump arriba a la Casa Blanca amb un mandat claríssim i un suport popular aclaparador. En aquest sentit, cal advertir als més porucs que avui no s'acaba la democràcia a Amèrica. Fins i tot en èpoques d'altíssim presidencialisme, com el cas d'Eisenhower o George W. Bush, els Estats Units han fet valer un federalisme real que reparteix el poder defugint el centralisme de Washington. Però el món ha canviat i Trump ho ha vist amb molta intel·ligència. Els països han girat cap a l'isolacionisme, la desconfiança envers la immigració serà el gran tema de la política actual i els habitants del món sembla que ja els està bé canviar l'oligarquia dels polítics per la tecnocràcia dels multimilionaris. Agafeu-vos fort, això sí, que s'alviren canvis.
I afegim-hi un tema pendent que vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany.
Divendres vam parlar amb un representant dels alt càrrecs del govern que es queixen perquè volen mantenir el sistema de teletreball que des de presidència se'ls vol retirar. Parla Carles Caqueig, defensor del teletreball.
Sí, vale, però i les classes de pàdel, què?
Les classes
no,
de pàdel...
No, quan les faig?
Pues quan tingui...
A les 10 de la nit? Què, no teniu fills, vostès? No teniu fills.
El pàdel... El pàdel...
No, és que... A sobre ens ho diuen ara. Saps? A mitja temporada, vull dir...
Mitja temporada de què?
De pàdel. Bueno, pues, a veure, que acabem d'acabar la primera volta de la liguilla de padeleros a les 12 de la mañana, yeah. ¿Vale? I ara em surt a l'illa este...
No, l'illa este no,
L'illa este.
No, l'illa este.
No,
que és el president.
A veure, no, la pregunta és, què vaig a fer al despatx?
Bueno, sí. Deu tenir...
A treballar,
què vol?
Carles.
Vostè cobra,
que vagi a moure papers?
Senyor Caqueig.
Que faci com vosaltres, així. Moure papers.
Bueno, però, que... gràcies per entendre, senyor Carles Caqueig. Director general de...
Sí, secretari. No, secretari general de preservació i observació del medi sinergètic del sis sector i altres merdes. I director de l'Observatori per la Societat de Medis Perifèrics pel Català i Refugi del Dosso. Jo aviso, que si no s'arregla la nostra situació, amenacem en fer vaga.
Així faran vaga?
Televaga.
Televaga.
De casa,
Televaga,
però la farem.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Passades les festes i la revisió dels rols tradicionals que estem acostumats a veure dins la família, un bon motiu per llevar-se és percebre que un dels avenços més evidents del feminisme és la renaixença de la paternitat. Qui tingui nous pares i noves criatures a la vora haurà pogut comprovar que, malgrat sempre hi hagi alguna excepció, l'interès i la implicació en la criança dels referents masculins és molt superior a la que vam rebre dels nostres progenitors. Encara queda molt camí per fer, però els dilluns tristos com avui, progressos tan evidents com aquest fan veure la llum al final del túnel, la veritat. Bon dia, pares. Ho esteu fent cada cop millor, però no us relaxeu.
Depèn del pare, com sempre. I el segon, motiu del dia ens el porta l'Eloi Vila.
Dilluns de ressaca dels Premis Gaudí del Dakar, un bon dia per a pujar al cotxe del jove que ha impressionat el món del motor després de fer un Dakar extraordinari amb només 19 anys. Edgar Canet, guanyador de la seva categoria i vuitè a la General de Motos, fa just 4 anys es va trencar 5 vèrtebres en un accident i ha passat de patir per si quedava en cadira de rodes a triomfar al Dakar. I a l'Edgar li posaria aquesta cançó de quan va néixer del 2005, era el número 1 mundial i és una cançó tan bonica i preciosa com la seva història. Vinga, som-hi. Bon dilluns. Yeah, beautiful.